Són les 11. El 9 de març li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una última hora del dia en què tornarem a escoltar Donald Trump, que ara mateix està oferint la seva primera roda de premsa des que va decidir llançar aquells atacs contra l'Iran. L'està seguint el nostre corresponsal a Washington, l'Oriol Serra. D'aquí una estona ens explicarà el més destacat del que hagi dit el president dels Estats Units.
Ha estat el dia més intens de la campanya electoral de les eleccions per la presidència del Barça. Per això, en el diari de campanya que us estem fent per explicar-vos el més destacat del compte enrere per les eleccions del dia 15 amb el Bernat Soler, doncs explicarem com ha anat aquesta entrevista que Joan Laporta ha donat avui al Tot Costa. Però d'altra banda, a banda del Bernat, també, com sempre els dilluns, comptarem amb Toni Padilla. Ja sabeu que la seva mirada ens porta sempre a plantejar-nos preguntes interessants. Per exemple, què diríeu que la majoria de clubs d'Espanya o Europa tenen eleccions per escollir president? Que són majoria o són una minoria? Com va ser escollit el primer president del Barça? Qui va ser? Potser us penseu que va ser Joan Gamper? Doncs no, no ho va ser.
I com sempre tenim un oient a qui hem convidat avui a seguir-nos in situ des d'aquí. És un pensador catedràtic de Ciències Polítiques i en política va arribar fins i tot a ser ministre d'Universitats. Publica un llibre en què parla entre la distància d'entre el saber i el fer. Es pregunta, per exemple, si els científics s'haurien d'implicar més en la pràctica, en les polítiques públiques. Abans de parlar-ne de tot això, li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit. Avui tenim d'oient misteriós, deixa de ser-ho a partir d'ara, el Joan Subirats. Som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem en aquesta última hora del dia amb les veus que han marcat el 9 de març. És una selecció amb el segell Marcuell.
Quan es tracta de prendre ostatges, al món no hi ha pitjors criminals que el règim clerical de Teheran. Són els pitjors criminals del món en terrorisme i són els pitjors criminals agafant ostatges des dels primers dies.
El president rus ha expressat una sèrie de consideracions destinades a una ràpida resolució política i diplomàtica del conflicte iranià.
Després del primer míssil, vam advertir les autoritats iranianes. Però, malgrat els nostres avisos, l'Iran està prenent mesures provocadores que posen en perill la relació d'amistat amb Turquia.
Estem parlant de que han passat de 0,95 cèntims a més d'un 30 el gasoil agrari, igual que amb els fertilitzants, que han pujat de cop més d'un 30%.
Si van muntant d'aquesta manera, vull dir, nosaltres, amb el gasoil que es gasta, serà molt complicat suportar-ho.
Ens veiem obligats o a repercutir-lo o que l'administració, en aquest cas, doncs ens faci una ajuda directa.
Ya tenemos un paquete que utilizamos para responder en el caso de Ucrania y que, por lo tanto, es cuestión de adaptarlo de la mejor manera posible a esta evolución de las circunstancias.
Sí, des d'ahir, precisament, que vaig posar gasolina al cotxe, ja vaig veure la pujada i, bueno, avui veig que està més o menys igual. O sigui que ja es comença a notar, ja.
Segueixo igual, amb els mateixos hàbits. Realment la pujada ha sigut molt constant. Jo crec que ja des de fa 5 anys o 6 anys.
Això són les joies de la corona. No són en realitat només manuscrits importants judeocristians. És patrimoni internacional que nosaltres preservem. We are the keeper.
El que és inqüestionable és que el patrimoni artístic és un element que identifica un poble, una nació, i per tant és un tret diferencial contra el qual l'enemic té un objectiu posat. I per tant, malmetre aquestes joies estan dins dels paràmetres dels objectius bèl·lics i militars.
És un acord integral. Baixem les ràtios, millorem la retribució i condicions laborals dels docents, més recursos per a l'escola inclusiva i menys burocràcia. És un acord obert a tothom, tot aquell que hi cregui, s'hi pot sumar en qualsevol moment.
És un acord absolutament insuficient en la seva globalitat. Tenim la ferma convicció de que haguéssim pogut aconseguir una millor proposta si haguéssim continuat mantenint la unitat sindical.
L'ampliació farà possible per primera vegada la missió del museu, que és mostrar tot l'art, tota la creació artística feta a Catalunya al llarg de la seva història fins a l'actualitat.
Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí.
Tornar a ficar la pell d'aquell Usman petit no ha sigut un viatge fàcil, però sí que ha sigut una gran oportunitat per poder fer reflexionar i perdonar a mi mateix, per poder perdonar al món que em va abandonar.
Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Onze i set minuts, des que va començar la campanya electoral per a les presidencials del Futbol Club Barcelona, tenim el Bernat Soler fent-nos el diari de campanya. Avui el tenim a Newcastle, però tot i així ha seguit des de més o menys la distància un dia molt intens de campanya. Bernat Soler, bona nit.
Bona nit. Good night.
Good night, després parlarem. Després parlarem una mica també del partit de demà, però escolta, déu-n'hi-do avui el dia, eh?
Sí, la veritat és que, tot i que som en la distància, perquè demà el Barça juga aquí a Anglaterra, evidentment no podíem aïllar-nos de tot el soroll, perquè aquesta jo crec que és la paraula del dia, soroll electoral que hem viscut a l'entorn de Can Barça. Ens hem llevat, de fet ahir vam anar a dormir ja, però ens hem llevat avui amb una entrevista explosiva que ha concedit l'exentrenador i exjugador també del Barça, Xavi Hernández, a La Vanguardia. Una entrevista que realment deixa molts titulars i que és molt crítica amb Joan Laporta. Ha estat realment una de les intervencions, una de les irrupcions més destacades en aquesta curta campanya electoral, la de Xavi, que recordeu que va ser entrenador del Barça, el va fitxar precisament Joan Laporta, però també el va fer fora Joan Laporta ara fa una temporada i mitja, perquè després va arribar a l'alemany Hansi Flick. Bé, doncs després d'aquest any i mig de silenci, Xavi ha reaparegut i ara de seguida l'escoltarem. I l'escoltarem perquè és necessari posar en context a Xavi, les declaracions de Xavi, per després sentir el que ha dit Joan Laporta al Tot Costa, perquè avui al programa d'esports de Catalunya Ràdio de les Tardes doncs hem comptat amb la presència de l'expresident i aspirant a la reelecció Joan Laporta. Però, és clar, tot venia marcat pel que ha dit Xavi. Per tant, si us sembla, escoltarem una de les, entre cometes, perles que ha deixat anar Xavi en aquesta entrevista a La Vanguardia, on fixeu-vos amb el to i la crítica que expressa cap a Joan Laporta.
Va. El prescinde de mí como entrenador no diciéndome verdades. Es decir, a mí me falló. Mi error fue confiar en Laporta. Eso fue mi error. Pero yo creo que él condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente, que es Alejandro Echevarría. O sea, creo que el que realmente prescinde de mí como entrenador en el Barcelona es Alejandro. Al Barça prácticamente lo dirige Alejandro Echevarría. Y era una persona que lo cual yo tenía una relación íntima, de amistad, y la decepción más grande quizá en mi salida del Barça es la amistad con Alejandro. A mí me falla por completo.
Bé, jo no sé si vosaltres esteu gaire basats al que són les declaracions dels esportistes, però us puc ben assegurar que aquest to, aquest nivell d'atac directe no és gens habitual.
T'ha sorprès a tu, Bernat, o què?
Sí, tant i tant. Jo us he de dir, i és un comentari compartit amb d'altres periodistes, que no recordàvem... Clar, aquesta és una mostra. Després hi ha d'altres històries. Parla sobre un retorn frustrat de Messi, que diu que Joan Laporta va evitar, però vaja, i la línia del que us deia ara, comentaven altres companys que mai havíem segurament sentit una entrevista on un exentrenador, una llegenda, de fet, del Barça, critiqués d'una forma tan oberta doncs el que un president l'acusa de mentir-lo, d'enganyar-lo, i després l'acusa, a més a més, de no tenir prou poder i que aquest poder, qui el té realment, és l'excunyat de Joan Laporta, aquest senyor que es diu Alejandro Echevarría, que potser a alguna gent li sona perquè fa molts anys, en la primera etapa de Laporta com a president del Barça, l'any 2003, 2004, 2005, Alejandro Echevarría va ser directiu del Barça i va haver de dimitir perquè es va descobrir la seva pertinença com a membre de la Fundació Francisco Franco, que evidentment és un escàndol
va ser molt sonat, va ser molt sonat.
Sí, sí, sí. Va ser tan sonat que va veure's obligat a dimitir perquè en un principi es va negar, però després es va demostrar que això era cert i, per tant, va marxar. Tot i així, han passat els anys i Alejandro Echevarría, que continua sent excunyat de Joan Laporta, són aquestes relacions familiars peculiars, doncs s'ha convertit en un home importantíssim. I això no només ho diu Xavi, sinó que tots els que seguim el dia a dia del club ho sabem perquè ho explica tothom allà dins, eh? Un home que té molta influència en el vestidor, que té molta relació amb jugadors importants, amb el secretari tècnic, amb Deco, que decideix en matèria de seguretat, en matèria de planificació esportiva, en matèria de metges, de preparació física. Un senyor que no té càrrec oficial, que no té remuneració i que actua doncs, amb aquesta llibertat i amb aquest poder a Can Barça que doncs, diu Xavi que fins i tot és superior al del president. Bé, això era per començar, per esmorzar, eh?
Sí, sí, hem
començat forts. Sí, aleshores, esclar, avui Joan Laporta venia al Tot Costa i, per tant, no podíem desaprofitar l'oportunitat de preguntar-li pel que havia dit Xavi. Bé, doncs Laporta, fidel una mica a la seva línia des que va començar la campanya electoral, doncs ha passat a l'atac també, parlant d'aquesta manera de Xavi.
Veient aquestes declaracions del Xavi, el que penso és amb el Hansi Flick. Penso amb el Hansi Flick perquè em fa venir al cap de sort que vam decidir de prescindir dels serveis del Xavi i va venir un entrenador, que és el Hansi, que pràcticament amb els mateixos jugadors que tenia el Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, és a dir, estem parlant que el president del Barça, o president fins ara fa ben poc, ara està aspirant a la reelecció, parla d'una llegenda del club, perquè Xavi, més enllà de que el seu paper com a entrenador segurament doncs no fos del tot reeixit, tot i que també va tenir els seus èxits, però com a jugador estem parlant d'una autèntica llegenda, el president diu que sort que el van fer fora perquè el que ha vingut amb els mateixos jugadors ho està fent millor, no? És a dir, és una guerra oberta en tota regla. Jo volia posar-vos una miqueta les claus o dir-vos les claus de tot això perquè un diu això i l'altre respon el mateix. No sé si ho recordareu i si no ho explicarem a la nostra audiència que les eleccions de fa 5 anys, les del 2021, l'aleshores ja també candidat Víctor Font tenia a Xavi Hernández com a la seva gran arma electoral de l'àmbit esportiu. És a dir, Xavi era l'entrenador que Víctor Font volia portar i volia que fos la persona, el pal de paller de tota la qüestió esportiva. Uh-huh. En aquelles eleccions, en aquella campanya, Xavi, que aleshores vivia i treballava a Qatar, era entrenador d'un equip de Qatar, no es va mullar públicament. No va sortir mai ni a donar suport a Víctor Font ni a parlar de res. Al cap d'un temps, el Barça va fer fora l'entrenador que hi havia, que era Ronald Koeman, i Joan Laporta com a president, tot i que no hi estava gaire convençut, va acabar portant a Xavi al Barça. Bé, va acabar la cosa malament, com heu acabat de sentir, i avui Xavi, en aquestes entrevistes de la Vanguardia, el que ha fet ha estat una mica tornar-li a Víctor Font allò que no li va donar el 2021. És a dir, en aquell moment no li va donar suport públic, doncs avui, encara que sigui per una qüestió personal, perquè està dolgut amb Laporta, doncs li torna en forma d'aquestes declaracions tan dures contra el president Laporta i el seu entorn. Bé, ha estat, sens dubte, la bomba del dia, el protagonisme del dia, l'entrevista de Xavi. Per cert, aquí a Newcastle també ha arribat. M'explicava la gent que acompanya el Barça que ha generat molt impacte aquesta entrevista amb Xavi, aquestes declaracions, perquè, clar, penseu que a l'equip del Barça hi ha molts jugadors que van tenir Xavi d'entrenador. Molts d'ells fins i tot els va fer debutar Xavi, els més joves, Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín, per exemple, i que, clar, estaven com bastant impactats a veure el nivell de la declaració de Xavi. Bé, això és una part de la guerra. L'altra part, que avui encara no hem sentit, que seria l'altre candidat, que és Víctor Font, ha quedat una mica al marge d'aquesta batalla dialèctica, però ha estat protagonista del que ha estat el primer debat dels dos que hi haurà, dels dos cara a cara que hi haurà en aquesta campanya electoral. El segon i definitiu, el decisiu, serà el dijous a aquesta mateixa hora, a les 11 de la nit, el debat de 3CAT, el debat de TV3 i Catalunya Ràdio, que podreu seguir en directe en aquesta antena. I avui, però, s'ha fet el primer, l'ha organitzat el grup Godó, i la veritat és que no ha decebut. Jo m'he aixecat d'hora per escoltar-lo i la veritat és que ha estat bastant entretingut, amb alguna perla com aquesta insinuació així a mitges, que no sabem ben bé què vol dir, de Víctor Font cap a Joan Laporta.
Tecnòcrata. Què vol dir això de tecnòcrata? O sigui,
Jan, ja t'ho dic jo, que tens Jan, el Barça amb Jan, un ordinador.
Jan,
que tens el Barça amb un ordinador.
El monopoli del Barça en el cor no el tens tu.
No, ni ho he dit.
Tots els culers, inclús els que no t'agraden, els que no t'agradem, portem el Barça al cor. I el que jo t'asseguro també és que segur que jo a la cartera el Barça no el porto. Jo segur que no el porto.
A la cartera el Barça no el porto. Que cadascú interpreti aquesta acusació o no, insinuació, si més no, que ha deixat anar Víctor Font. Després, més endavant, han intentat aclarir-ho. Víctor Font ha dit, no, jo dic que jo no el porto a la cartera, però és veritat que el que es pretenia amb aquesta frase era, doncs, col·locar una mica l'ombra de la sospita sobre la gestió de Joan Laporta i els acords, doncs, amb empreses, diríem, de dubtosa reputació que ha anat adquirint en els últims anys. Com podeu comprovar, estem ben distrets,
sí, i
a tot això demà tenim un partit que és bastant important.
Sí, això t'anava a dir, perquè abans ho deies, que aquestes declaracions de Xavi han impactat aquí amb els jugadors i això. Hi ha manera d'abstreure's una mica de la campanya i concentrar-se en el partit o què?
Sí, jo crec que els jugadors ho poden aconseguir. Mira, d'entrada el Barça s'ha allotjat en un hotel que és una mena de castell enmig del camp a 30 quilòmetres de Newcastle, és a dir, perquè no arribi res de soroll, tot i que aquí a Newcastle la veritat és que la situació és bastant més tranquil·la que no pas a Barcelona. Es concentren en els seus entrenaments, en el seu descans, la seva preparació, i tot i que avui Hansi Flick s'ha vist obligat en la roda de premsa a comentar alguna cosa, ha dit que estaven centrats exclusivament en el partit, perquè és un partit de Champions, és el partit d'anada dels vuitens de final contra el Newcastle, que és un equip anglès que en principi el Barça hauria de poder superar l'eliminatòria, però sempre jugar a Anglaterra és molt complicat, i tothom té al cap el que li va passar al Barça en el partit del camp de l'Atlètic de Madrid, el partit de Copa d'ara fa unes setmanes, i no volen repetir aquella experiència per després complicar-se la classificació. Demà jo crec que serà un dia de treva electoral, un dia de parèntesi. De fet, jo demà no us acompanyaré perquè estaré precisament explicant què fa el Barça al camp del Newcastle. El Barça és un club de futbol principalment, i per tant el futbol és l'activitat prioritària. Demà tot s'adurarà perquè el Barça jugui el seu partit, i dimecres ja hi tornarem, amb només 3 dies del final de la campanya.
Doncs demà els oients et tenen a la transmissió amb Ricard Torquemada i tota la colla a la TDT a Catalunya Ràdio, i dimecres ens tornem a trobar aquí. Moltíssimes gràcies, Bernat.
A vosaltres.
Bernat Soler, en directe des de Newcastle.
Toni Padilla, bona nit.
Molt bona nit.
En el teu cas, des de l'estudi de Catalunya Ràdio. Escolta, no sé com arribaran els candidats a dijous en
Cansats.
Aquest nostre debat que matrem a TV3 i Catalunya Ràdio.
Déu-n'hi-do, hem començat fort.
El nivell d'avui, la temperatura ha pujat molt.
Sí, hem anat fent una mica de símils amb la boxa, hem anat a buscar el contacte físic, i Víctor Font intenta passar l'ofensiva amb aquest aliat que és Xavi Hernández, i de moment Joan Laporta, que és el pes pesat de l'oratòria, es va defensar.
Déu-n'hi-do, són respostes per analitzar. A veure, fem una mica d'història amb la qüestió de les eleccions en els clubs de futbol, perquè els culers les tenen molt normalitzades, diríem, no? Però és normal en el món del futbol votar per un president? Vull dir, n'hi ha molts que s'han convertit en empreses.
Clar, sí, la gent del Barça normalitza que tinguem aquests processos electorals que semblen les eleccions a l'alcaldia de Barcelona, però això és una anomalia, passa poc. De fet, recordem que a inicis dels anys 90 el govern espanyol va treure una nova llei de l'esport que va portar el camí a la privatització de la major part de clubs professionals, gairebé tothom va fer el pas, es van convertir en empreses, arriba un senyor, posa diners, compra accions, es posa de president i cobra un sou. Quatre clubs van decidir seguint sent romàntics, podríem dir-ho d'alguna forma, i mantenint el poder en els socis que escullen els seus presidents en eleccions. Són el Futbol Club Barcelona, l'Osasuna, de Pamplona, l'Atlètic Club de Bilbao i també el Real Madrid. El que passa és que com Florentino Pérez té tant poder, no ho sembla, però recordem que arribar al poder aconseguint unes eleccions, fent fora, i també les tenien abans. Però com darrerament el seu superior mana, ens hem oblidat de que tenen eleccions. Mm. A l'estranger, gairebé a cap lloc es vota. A Portugal sí que es vota. Els grans clubs, el Porto, el Benfica, sí que voten. Tenen eleccions, a més, molt sofertes. És el que tenen un sistema una mica diferent, en el sentit que han privatitzat les seccions de futbol com si fossin empreses, però les gestiona el president. I això és un cas molt divertit, que és els grecs. Els grecs són especialistes en fer les coses complicades. Els grecs directament el que fan és fan eleccions com a les societats poliesportives, però han privatitzat les seves àrees més importants. Per tant, pot passar que el president del Panathinaikos de futbol sigui amic del president del Panathinaikos de bàsquet, que de fet ara passa. Llavors es porten malament. És com si Víctor Font fos el president del Barça de bàsquet i la porta el president del Barça
no
de futbol. Us imagineu? Doncs si és cansat seguir l'actualitat del Barça, imagineu el que és ser periodista esportiu a Grècia.
No. Encara pitjor. Aquest nivell cada dia. El d'avui cada dia. Escolta, el Barça s'ha votat sempre?
Més o menys. D'aquella forma. Us faré una pregunta. El primer president de la història del Barça, 1899, com creieu que va ser escollit?
No ho sé.
Fem un viatge en el temps, 1829 de novembre, 1899, Gimnàs Soler, un edifici que ja no existeix al Raval. Es funda el club, els vots apòstols, els primers directius, i una figura clau, que és Joan Gamper, aixeca el dit i senyala a Walter Wild i diu, ell és dels fundadors, el més veterà, ell ha de ser el primer president. I la resta de directius presents aixequen la mà i van escollir així el primer president, que recordem que no és Gamper, el primer president de la història del club va ser el Walter Wild. Per tant, va ser una... Les primeres juntes de socis del Barça es feien molt així, a dit, es comptaven els vots i es feia d'una forma una mica d'anar per casa, fins que, bueno, que el club comença a créixer, es passa la barrera dels 10.000 socis, i als anys 20 ja sabem que hi havia assemblees en què es votava, en què eren una mica complicades, perquè ja potser tenies abans a 2.000 persones aixecant la mà, i clar, havien d'anar comptant-les una per una, i eren una mica caòtiques.
I això era com assemblees, no? Perquè una a una no es podia anar...
No es feien eleccions. Si eren assemblees de socis, els socis podien anar i aquí qui volia es presentava, qui es presenta, tal i tal, i a partir d'aquí es feien llistes i es
votava.
Tampoc
devia ser fàcil, eh?
No. Aquí Joan Gamper va ser el rei perquè va ser escollit 5 vegades en aquestes assemblees com a president del club.
I durant el franquisme?
Clar, la gent dona per fet que al ser una dictadura no es votava, però curiosament sí que es va votar durant el franquisme. És molt estrany, eh? El primer president franquista, cert que l'imposen des de Madrid, el marquès de la Casa de Asta, un militar gallec, que van dir, este senyor tiene que mandar, no? I el van posar allà. Després, el que van fer és que els socis que volien ser presidents del Barça havien de presentar la candidatura, però a la Federació Catalana de Futbol, on càrrecs imposats pel franquisme miraven el teu expedient com a ciutadà, esta persona és afina al règim, pues se puede presentar, no? I a partir d'aquí, el president de la Catalana de Futbol escollia entre les candidatures qui tocava. Però l'Agustí Montal, pare, el 1945, va presentar una queixa dient això no és correcte, deixeu que siguin els socis el que voten, i es van començar a fer unes primeres votacions en assemblees en què votava, perquè ens entenguem, l'1% del cens de socis. 100 homes, les dones no votaven, i sempre pues, socis que eren hombres de bien, no? Que per tant havien demostrat la seva fidelitat al règim franquista.
Que és Agustí Montal qui comença a canviar-ho, això.
Ho canvia, però clar, són votacions molt d'anar per casa. Aquestes primeres eleccions fetes així les va guanyar l'Enric Martí Carreto, que dimitirà en el famós cas Di Stéfano, recordem, el Barça fitxa Di Stéfano, es mouen coses a Madrid, i Di Stéfano acaba vestit de blanc, i l'Enric Martí dimiteix. I aquí sí que va passar un fenomen molt estrany, que és que es va provocar aquesta crisi per la dimissió, i el 1953 el règim franquista es va despistar i va permetre que fins a 17.000 socis del Barça votessin qui havia de ser el president. Unes eleccions realment, doncs, podríem dir com sorprenents. De fet, es van fer tan malament que sembla ser que hi havia gent que votava dos cops i els franquistes van dir, esto no puede ser, i es va tornar de nou a un model que seria el de que es votin a les assemblees, només socis compromissaris, que una forma de dir persones de bé, segons, òbviament, el prisma que tenien els franquistes. I així seria fins, òbviament, fins a la mort del dictador.
Per tant, aquí és on arriba el canvi, també amb la democràcia.
Correcte, bé. Primer, clar, hi havia un president que havia d'acabar el càrrec, per tant, fins que no hi ha una, acaba el mandat, que és el 77, no arriben les primeres eleccions democràtiques com a tal, que són les conegudes, que guanyarà Josep Lluís Núñez, un èxit a l'hora de participació, de democràcia. Podríem dir que va anar tot molt bé, que va ser molt maco, no? Perquè
aquí, les democràcia. Aquí les dones ja votaven, van començar a votar?
Doncs no.
No.
No, a les primeres eleccions...
Aquesta és una dada que no tinc, eh? A partir de quan van començar a votar les dones sòcies?
És que és molt interessant. Clar, es voten en democràcia el 77, però clar, els estatuts del club vigents en aquestes eleccions eren els estatuts franquistes, que deien que les dones no podien votar. Per tant, a les eleccions el 77 teníem les dones que ja podien anar a votar amb normalitat com a qualsevol eleccions polítiques, però no les de la Barça. El 77, per tant, no poden votar. El 78, la Junta de Josep Lluís Núñez sí que modifica els estatuts, els modernitza i es permet que les dones puguin començar a votar per primer cop. Però van haver d'esperar molt, perquè quan tocava reescollir a Núñez, que és el 81, no s'ha presentat ningú. Llavors, com no s'ha presentat, va ser escollit sense eleccions. I el 85, que tocava, qui es va voler presentar no va aconseguir el mínim de firmes, per tant, tampoc es va votar. Per tant, les primeres eleccions amb normalitat on voten les dones al Barça són les del 1989. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, és molt tard. Sí, 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 efectivament. Qui va guanyar el 89? Encara el Núñez.
Sí, sí, encara el Núñez. La derrota sexta cambra, parlo de memòria, sí. I el fet de Núñez anirà encadenant fins que
el...
dimiteix, no, no. I el 2001, crec que és, i ja ens presenta entre Joan Gaspar, que derrotarà el senyor Bassat, les primeres, i els dimitirà, i el 2003 tindrem les eleccions més multitudinàries de la història, les que guanyen la porta en primer mandat, 2003, perquè es van presentar fins a 6 candidats. Van ser les primeres que vaig seguir com a periodista, van ser molt estressants, com aquestes, més o menys.
Jo recordo, estava fent la beca amb les del 2001 en aquesta casa, justament. Joan Gaspar, Lluís Bassat.
Sí, i Lluís Bassat era el favorit el 2003, que portava Pep Guardiola a la seva candidatura, però va ser sorprès per un Joan Laporta jove, amb aquell del Cercle Virtuós, amb en Ferran Soriano, amb el Sandro Rossell. Déu-n'hi-do, i alguns noms encara hi són, altres han canviat.
Molt bé, doncs van passant els anys, aquí estem. Gràcies, correcte. Toni Padilla, bona nit.
Per molts anys, bona nit.
Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona...
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Un
minut per arribar a 11:45. Donald Trump acaba de finalitzar aquesta primera roda de premsa des que va llançar els atacs contra l'Iran. Tornem, per tant, a connectar amb el nostre corresponsal a Washington. Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Què ha explicat de Donald Trump? Era per primera vegada s'ha sotmès també a preguntes, entenc, de periodistes.
Sí, primer ha participat en aquest acte d'aquesta conferència republicana a El Doral, a Florida, on està allargant, com hem explicat abans, el seu cap de setmana. I després, quan ha acabat l'acte, que està prou llarg, en una altra sala ha fet aquesta roda de premsa amb preguntes, força preguntes, per part de la premsa present a Florida. I el més important, el més destacable, que és una mica el que havíem avançat, el que havia declarat Donald Trump en una entrevista telefònica a la cadena CBS, és que ha vaticinat que la guerra s'acabarà aviat, ha dit que els Estats Units i Israel, en aquesta operació conjunta, estan guanyant la guerra, que van per davant de les previsions, que s'acabarà molt aviat, però això sí, no ha concretat més que aquest molt aviat.
O sigui que ha confirmat el que ha explicat a la CBS sense anar més enllà. No sé si s'ha parlat també, avui una de les notícies del dia és que finalment han escollit com a líder de l'Iran el fill del que era l'Ayatollah Khamenei. No sé si això s'hi ha referit al president.
Sí, evidentment s'hi ha referit. En aquest cas ha dit que està molt decebut amb l'elecció del fill de Khamenei com a nou líder espiritual de l'Iran. Ell ha dit que hauria preferit un altre tipus d'elecció, de lideratge, i ha posat com a exemple Delcy Rodríguez a Venezuela. Recordem una Delcy Rodríguez que era precisament la mà dreta del règim de Maduro i que ara col·labora com si fossin amics íntims amb els Estats Units. Diu que voldria un cas semblant per a l'Iran. No sé si tenim a punt a Donald Trump, si ho podríem sentir, per exemple, doncs, fent referència a aquesta decepció pel que fa a l'elecció del fill de Khamenei.
Encara no ho tenim a punt.
Doncs mira, et puc explicar que altres qüestions que ha tocat Donald Trump, perquè realment la seva intervenció doncs, ha estat prou extensa, ha arribat a dir que Israel ja hauria estat arrasat amb una bomba nuclear iraniana sense la intervenció dels Estats Units. En aquest sentit, ha fet referència a l'operació Midnight Hammer, el martell de mitjanit, una operació que, recordem-ho, ve de l'estiu passat, del juny de l'any passat, quan els Estats Units, amb els bombarders B-2 que surten de l'estat de Missouri, fan el viatge fins a l'Iran, 40 hores de vol, i bombardegen i tornen. Ell ha assegurat sempre que en aquestes operacions es van destruir completament les instal·lacions nuclears iranianes, on estaven desenvolupant doncs, l'armament nuclear, la bomba nuclear que sempre ha mantingut que l'Iran està fabricant. I també s'ha referit ja en la guerra actual, en aquesta setmana de guerra que portem, doncs als països veïns de l'Iran que han estat atacats per míssils iranians. Ha felicitat l'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units, per exemple, i també ha vaticinat que el preu del petroli, tot i que ara s'estigui disparant, doncs que a mig termini baixarà. Ha dit que segur que sense l'amenaça iraniana el preu de la benzina també baixarà, en aquest sentit una mica tranquil·litzant també els nord-americans i assegurant que els Estats Units tenen prou petroli pel que faci falta, que diu que és el país, som el país aquí als Estats Units amb més petroli del món, de fet això és veritat, i bé, que aquí hi ha més petroli fins i tot del que necessitem als Estats Units. Un Donald Trump que també ha parlat de Cuba, penseu que Cuba podria ser el nou escenari doncs, en aquest context expansionista, podríem dir, dels Estats Units, i ha tornat a parlar d'aquest traspàs amistós, aquest friendly takeover que ja fa unes setmanes que està damunt la taula i amb el secretari d'Estat Marco Rubio com a possible principal, ja no negociador, sinó que podria ser com una mena de nou virrei de Cuba. Recordem que té ancestre cubà i que diu que ara mateix està fent molt bona feina negociant amb el que queda del règim castrista. I una cosa, Manel, m'agradaria fer una correcció, perquè abans he dit que el Tomahawk és un míssil antimíssil i és un míssil de llarg abast, en referència aquest míssil que va impactar molt a prop d'una escola de nenes a l'Iran, matant més de 170 persones. També està preguntat per aquesta qüestió Donald Trump, i aquí sí que ha dit, ara ha dit, que s'està investigant la qüestió, per tant, li comencen a entrar els dubtes.
Per tant, s'està investigant perquè recordem que des de l'avió que viatja s'havia expulsat la responsabilitat dient que segurament havien estat els mateixos iranians que havien atacat, perquè ells fan atacs molt precisos, però avui unes imatges deixaven clar que aquell míssil era un Tomahawk. Aquesta tarda hem sabut també, aquest vespre, que havia parlat amb Vladimir Putin per telèfon. No sé si a la roda de premsa s'ha arribat a parlar d'aquesta qüestió, perquè recordem també que es va saber que Rússia hauria donat informació d'intel·ligència a l'Iran per defensar-se dels atacs o per atacar.
Sí, sí, també ha fet referència a la conversa amb Vladimir Putin. Ha dit que han parlat molt sobre Ucraïna i que en tot moment doncs, ha estat una conversa constructiva. Pel que fa a l'Iran, sí que ha anat amb molt de compte, perquè, clar, recordem, Rússia i la Xina, doncs, en principi, serien els grans països que no s'estan posant o no estan intervenint en aquest conflicte, però sí que, d'alguna manera, això que tu deies, no, aquesta col·laboració militar entre l'Iran i Rússia, la producció de drons que s'estan utilitzant a la guerra d'Ucraïna. Trump ha apuntat que la producció tant de míssils com de drons per part de l'Iran ha quedat completament aturada perquè s'han destruït les plantes de producció. I pel que fa a la Xina, doncs, també ha aprofitat per una mica doncs, per calmar els ànims, perquè dir que hi ha molt bona relació amb la Xina, que la visitarà molt aviat, i en aquest sentit doncs, no ha parlat dels drons, que com és en el cas de Rússia, però sí que ha parlat del petroli, perquè la Xina importa molt petroli que surt de l'Iran, però Trump ha dit això, que l'estret d'Hormuz doncs, serà un estret la mar de segur, un cop doncs, aquesta operació fúria èpica arribi al seu final. Per cert, també ha dit que l'Iran té Tomahawks, eh? En aquest sentit també s'ha cobert les espatlles en el sentit de dir ei, que potser aquest Tomahawk no era nord-americà, sinó gaire iranià, però bé, ja sabem com s'ho fan a Trump, li costarà molt de reconèixer la veritat, però l'escàndol, crim de guerra, podríem dir, en aquest cas aquest bombardeig contra l'escola de nenes podria ser un gran tret al peu, en aquest cas, de l'administració Trump en aquesta guerra contra l'Iran.
Molt bé, una guerra que el titular avui és que, segons Donald Trump, té pràcticament enllestida. Moltíssimes gràcies, una nit més en directe a Oriol Serra, des de Washington. Fins ara.
A vosaltres, bona nit.
Passen 7 minuts a 11:45 de la nit. Anem enfilant la recta final, però encara tenim una veu per escoltar avui. És la del nostre col·laborador i editor d'aquesta casa, David Guzmán, que avui posa la seva mirada en un fet que vam explicar la setmana passada, i és que Freixenet ha deixat de ser una empresa catalana. I es pregunta, amb quantes altres empreses ens passa això, que creiem que encara doncs porten una firma i, en realitat, ja fa temps que no.
Ahir vaig sentir una conversa a Barra de Bar sobre el cava. El cambrer comentava la venda de Freixenet a Henkel, que és la mateixa empresa alemanya, que té marques com Loctite o Vip Express. I deia que no era tan greu. A la seva opinió, Freixenet estava bé quan feia anuncis, però hi ha caves molt més bons. Al marge de gustos i paladars, a partir d'ara ens haurem d'acostumar que un nom que sona tan català, tant del Penedès com Freixenet, pertany a una empresa amb seu a Düsseldorf. Ja fa molts anys que el món del comerç global res és el que sembla. La cervesa Moretti, italianíssima per nom i per origen, fa 30 anys que forma part de Heineken, per tant, dels Països Baixos. El cas de la Peroni, una altra birra italiana, encara és més singular. La famosa cervesa Nastro Azzurro la va adquirir fa 10 anys la companyia japonesa Asahi. En el món dels gelats hi ha històries tan èpiques com la dels dos joves americans que l'any 78 van començar a vendre cucurutxos en una benzinera a Vermont. Es deien Ben i Jerry, i la seva és una altra història d'èxit, que l'any 2000 va fer un pas important. Van vendre vendre la propietat del gegant Unilever. Ben & Jerry's sona americaníssima, però és anglesa. El cas contrari és a la Cadbury, la xocolata que ens imaginem menjant a Buckingham Palace, símbol de la britanitat, que avui, en canvi, pertany a l'americana Mondelez. En el món del luxe, encara és més freqüent el canvi de bandera. I és així com l'empresa que va fundar l'emprenedor Ferruccio Lamborghini va passar per fins a 4 propietats abans d'acabar en mans del grup Volkswagen l'any 98. Avui els Lamborghini són cotxes alemanys, de la mateixa manera que les motos Ducati, pel mateix procediment, també van passar Volkswagen. A casa nostra, els nostradíssims xupa-xups creats per Enric Bernat fa 20 anys que són italians, en mans de Perfetti Van Mel. I acaba amb un dels molts casos del que es coneix com Italian Sounding, és a dir, fer servir marques que sonin a italià sense ser-ho. El nostradíssim grup Farga, amb una coneguda cafeteria-restaurant al costat de Catalunya Ràdio, va inaugurar la part de gelateria l'any 93 amb el nom Fargi. El nom no fa la cosa i el carrer Beethoven no és Via Veneto, però els gelats són bons.
I aquest és el so de la rotativa. A la mateixa hora que nosaltres treballem, es treballa i molt a Imprinsa, Sant Fruitós del Bages, i controlant les portades que arriben dels diaris, i tenim el Raül Cavallol. Raül, bona nit.
Bona nit, Manel.
T'han arribat avui o què?
Sí, de moment tenim la de l'Ara.
Doncs va, comencem per l'Ara i a veure si arriba el periòdico, i si no, doncs fem l'Ara. Què diuen?
Molt bé. Mira, l'Ara diu... un dia més el tema de l'Orient Mitjà, diuen la crisi dels preus de l'energia amenaça l'economia mundial. L'anunci de Trump dient que la guerra està gaire ben gestida frena l'escalada del cru i fa pujar la borsa. La foto principal que han col·locat és a Teheran un grup de persones que es manifesten donant suport al nou líder i també destaquen en portada l'acord salarial entre el govern i els docents sense el sindicat majoritari i foto del nou MNAC i diuen 113 milions per tenir el doble d'espai.
Molt bé, doncs són notícies que hem explicat avui al periòdico que va tard. Que acabi d'anar bé la jornada.
Gràcies.
Raül, bona nit.
Bona nit.
Marc Ull, bona nit.
Bona nit.
Aquí han arribat altres portades, oi, a la redacció?
Sí, tenim La Vanguardia i El País. Per exemple, La Vanguardia obre dient que França liderarà una armada europea a l'estret d'Hormuz. També en aquesta portada destaquen el pacte per apujar el sou als professors 3.000 euros anuals. La foto destacada és pel Museu Nacional d'Art de Catalunya. El MNAC del futur s'obre pas. El projecte doblarà l'espai museístic. I també d'aquesta portada destaquem que el venciment de les patents abaratirà els medicaments contra l'obesitat. Passem al País. Obren amb Donald Trump, que dona per gairebé acabada la guerra davant l'escalada del cru. La foto destacada d'aquesta portada és per un grup d'iranians aguantant imatges del nou líder suprem de l'Iran. També en portada ens expliquen el braç espanyol de la CIA contra Assange. Desenes de correus i testimonis revelen que un exmilitar de l'armada va ser clau en la vigilància d'Assange. I finalment també expliquen en portada que la justícia obliga a Díaz Ayuso a crear el registre d'objectors a l'avortament.
Molt bé, doncs això és el que trobarà qui busqui els diaris, però qui sintonitzi Catalunya Ràdio, 3Cat Info, David Casablanques, per on anirem?
A veure, evidentment, pendents de la guerra a l'Orient Mitjà, demà sí. Dia 11 de guerra, tota l'actualitat amb els enviats especials, amb els corresponsals, i pendents també d'aquesta cimera sobre energia nuclear civil, que demà presideix a París Emmanuel Macron, especialment rellevant després de els últims pronunciaments del president francès sobre aquesta matèria. Recordem, fa uns dies va anunciar que augmentarà l'arsenal nuclear i va oferir protecció als seus socis europeus en un paraigua en aquest sentit sobre aquest aspecte. Demà hi ha Consell de Ministres a Madrid i també hi ha reunió de govern al Palau de la Generalitat, com tots els dimarts. No pinta que el govern espanyol prengui cap mesura de contenció econòmica com quan la guerra d'Ucraïna, però bé, tot i que diu que les té a punt, però tot és bastant inconcret, tot és bastant poc detallat, no? Pel que fa al govern de la Generalitat, la guerra també hi planarà, s'espera que en surti algun anunci, alguna mesura preventiva per si la cosa empitjora, i a veure si surt també alguna cosa sobre pressupostos, que portem moltes setmanes pendents, i no hi ha manera que en surti alguna novetat. Altres coses, demà s'assigna amb l'escola concertada el mateix acord que han firmat avui el govern i els sindicats minoritaris del sector, és una de les notícies que heu destacat avui, Recordem que els majoritaris en el món de l'educació no s'hi han sumat, mantenen les vagues, per tant, per la setmana que ve, i demà, si poseu Catalunya Ràdio, a 2:15 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell entrevista l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i demà, si poseu el Catalunya Nit, jo tinc moltes ganes d'escoltar aquesta entrevista que li fareu demà al nen de Cirat, no?
Ah, sí.
Entrevista al Bruno Núñez i el seu pare de veritat, no el de la peli, no en Sergi López, no? En aquesta setmana dels Oscars, perquè demà, si no em descompto, faltaran 5 dies.
Sí, són diumenge. Així, eh? Sí? Diumenge, i tant.
Doncs això és.
Molt bé.
Això
molt interessant. Escolta Catalunya Ràdio, tothom.
Fins ara.
Gràcies. Bona nit.
Doncs arribem a 12:15, que és l'hora que ens agrada sempre presentar la persona que ens ha estat acompanyant aquí in situ des de l'estudi de Catalunya.
Serà la persona que tindrà l'última paraula del dia i és algú que a qui li agrada pensar i que també ens fa pensar. Diu que segueix creient en la democràcia, tot i que aquest sistema doncs, estigui en el punt de mira per falta de resultats. Aspira a una democràcia que funcioni i que no només serveixi per elegir cada 4 anys les persones que ens governen, amb iniciatives que siguin realment eficaces i que puguin evitar, per exemple, que fenòmens d'emergència climàtica acabin en catàstrofes humanes inimaginables, com podria ser la d'Anna de València. La persona que avui tindrà l'última paraula del dia no parla per parlar. Coneix bé l'administració per dins, va ser ministra d'Universitats del 2021 al 2023 i ara ha escrit un llibre on posa sobre la taula una proposta concreta. Que la política i la ciència vagin de la mà sense oblidar el gran tema del moment, que és la intel·ligència artificial. Per tant, jo crec que hem d'aprofitar tot el temps que tenim fins la mitjanit per parlar amb ell. Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política i exministre d'Universitats. Bona nit.
Bona nit.
Anem bé o no amb aquesta introducció?
Sí, home, clar, heu posat el llistó molt amunt. Sí.
Bé, comencem pel principi. Has après alguna cosa avui escoltant el programa?
Bé, el que anem aprenent aquests últims dies, no? Que el canvi tecnològic s'ha accelerat d'una manera espectacular, està afectant a tots els aspectes de la vida, i encara que no ho sembli, té molt a veure amb el que està passant al món, perquè aquest canvi tecnològic necessita molts materials, molta energia, i l'energia es passa a ser considerada un element central. Molts materials, aquestes terres rares i molts minerals també estranys passen a ser importantíssims, i les perspectives... Per exemple, la intel·ligència artificial diuen que ara ja gasta el 3% de l'energia del món, però que en molt pocs anys pot arribar al 60-70% de l'energia del món. És a dir que... I per tant, això té efectes perquè vol dir que ho altera tot, no? I llavors, clar, nosaltres sembla que estigui molt lluny a Ucraïna, no tan lluny, sembla que estigui lluny a Iran, no tan lluny, sembla que estiguin lluny les coses, però resulta que, com heu fet vosaltres, entrevisteu algú que va a una gasolinera i puja, i parleu amb una responsable del patrimoni i diu que les guerres també destrueixen patrimoni, i anem trobant per tot arreu, no?, efectes d'aquesta cosa que fa uns anys semblava doncs, fantàstic, no? Aquí estem rodejats d'ordinadors i tal, i ara doncs, gaudim de la intel·ligència artificial, però això trastoca, no?, els equilibris que hi havia des de la Segona Guerra Mundial, no? Que també venen, que si recordem, no?, molta gent ara fa aquesta semblança amb el començament del segle XX, perquè després del gran impacte que va tenir la revolució industrial, doncs la gent va començar a deixar el camp per anar a les ciutats, a les fàbriques, canvis a les famílies, Primera Guerra, Segona Guerra... O sigui, però... que realment, això que sembla lluny, vinc a dir, no?, que he après i tornat a aprendre que allò que sembla lluny és molt a la vora i que els efectes de la nostra vida d'això que sembla tan fantàstic, que és l'intel·ligència artificial o el canvi digital, té també altres efectes que no són tan fantàstics. No?
Però enumeraves aquestes altres revolucions, cap ha estat al ritme d'aquesta. No? Potser això és el més característic, que, jo, no? Jo, si, que és que no hi ha pausa. Clar,
si subratllés alguna paraula, subratllaria acceleració. Uh-huh. I llavors, al costat de l'acceleració, l'altra paraula que apareix és incertesa. I, per tant, com que tot canvia tan ràpid, no tenim ni idea de cap on anem. no? I si no tenim idea cap on anem, doncs el futur se'ns planteja. I clar, si hi ha un senyor que, a més, va dient que és pacificador i cada dia obre una guerra nova, pues, no, la cosa no ajuda, tampoc, no? O sigui, però darrere d'això, el que vinc a dir és que hi ha una cosa com més de fons, no? Darrere d'aquesta història, clar, si ara recordem el dia que va prendre possessió el Reagan, estava... Ai, el Reagan, perquè recordarà el Reagan. Si recordem el dia que va prendre possessió el Trump, estava rodejat dels grans senyors de la tecnologia. No? I ara, si mirem què costa un dron, d'aquests que acaben, val 20.000 euros. O sigui, quasi me'n podria comprar un, jo, diguem-ne. I un míssil d'aquests, doncs, val milions, no? Per tant, també la tecnologia està darrere de l'abaratiment dels conflictes. Sí, i això també està passant.
Déu-n'hi-do.
La pregunta també és qui posarà ordre, no?, en tot això.
Doncs
d'on ha de venir
aquest ordre? Això ja m'agradaria.
No, tenim la bola de vidre, però d'on ha de venir, no?, l'ordre?
Aquí és on estem veient que Europa, que era sinònim d'ordre, i era de lo que vam aprendre la Segona Guerra Mundial i la Primera, va sortir a la Unió Europea. Un continent destrossat per guerres constants va entendre que si no cooperava i va utilitzar l'economia per cooperar, no se'n sortirien del conflicte. I, per tant, Europa és el símbol de la regulació, del dret internacional, de les regles. I on està Europa ara? Buscant què pot fer la vida, perquè aquest nou món que apareix no sap cap on anar. És una mica patètic el que està passant a Europa. Fixeu-vos aquests dies, no? El Pedro Sánchez diu una cosa, el Macron diu l'altra, la presidenta no sap què diu, i llavors estem en aquesta incertesa, que és una altra paraula que torna a sortir, no?
Publiques La bretxa entre saber i hacer, amb l'editorial Anagrama. Aquesta escletxa entre el saber i el fer, quina és? Què està passant?
Bueno, és un petit llibre, és un, quasi en diria que és un manifest a partir de vivències personals, també, no? De 50 anys que porto jo a la universitat fent classes i d'una experiència política més curta, primer a l'Ajuntament de Barcelona, després al Ministeri d'Universitats, i on he vist un desajust molt gran, no?, entre la gent que teòricament es fa preguntes i busca coneixement, etc, però que després resulta que tot aquest coneixement va parar a revistes de caràcter científic, que hi ha dubtes si llegeix algú, a part dels que les han escrit i els que les han avaluat, i que, en canvi, després, en la pràctica política, el curtterminisme, no?, el dia a dia, els incendis que produeixen les xarxes, tot això pesa molt més que tot el coneixement. Llavors, diguem-ne, amb bona voluntat, i no sóc l'únic, hom pot pensar que no estaria mal que ja que tenim més ciència que mai, la puguem utilitzar per omplir una mica més de contingut la nostra democràcia i fer que es resolguin problemes de la gent, no? Perquè, si no, estem... La sensació que tinc jo és que estem ensopegant constantment amb pedres semblants, no? I, en canvi, no s'està aprofitant el coneixement que hi ha, no? És a dir, i això és alguna cosa que jo he pogut comprovar, diguem-ne, no? I ara, amb la intel·ligència artificial, també pot passar una cosa que també em preocupa, no?, que és que, diguem, que la intel·ligència artificial ja ens ho soluciona, no? I, per tant, diguem-ne, que tendim, llavors, a pensar alguna cosa que està inscrita en la nostra manera de ser, de la democràcia, que és que la veritat científica no té per què ser la veritat democràtica, perquè ha d'haver-hi més gent que hi estigui d'acord. No és tan fàcil, no? Hi ha una frase que cito en el llibre, que la trobo fantàstica, d'un senyor que no trobo tan fantàstic, que és el Kissinger, però que la frase és molt bona, que diu: una conclusió no és una decisió, no? Una conclusió d'un article científic no té per què ser una decisió. Al mig passen coses, no? Hi ha interessos, hi ha valors, hi ha gent que opina una cosa, hi ha gent que opina l'altra, i per tant, això no és tan senzill. Però jo crec que si tinguéssim més conclusions, podríem prendre més decisions, no? I aquest és una mica l'intent que planteja el llibret.
Aquesta distància que detectes entre el món científic i el polític, diguem, de què de qui és culpa? Dels polítics o dels científics? Com s'haurien de trobar?
Jo crec que aquí ja no es tracta tant de distribuir culpes com de trobar espais d'interacció, no? I aquí, diguem-ne, en aquests moments s'està treballant. La Unió Europea, per exemple, dintre de tot, doncs, comença a dir que en comptes una de les maneres de mesurar si un científic ho fa bé o no és mirar l'index citation, és a dir, quantes cites tenen els articles, no? I aquesta és una manera de mesurar i quina qualitat té la revista, no? A la Unió Europea està parlant de que es podria fer el que ells en diuen les policy citation, que serien les cites que es fan servir a l'hora de prendre decisions polítiques, no? Que és veritat que se'n fan servir, però aquestes ja són més depurades, són conclusions que s'acosten a les decisions. Llavors, per tant, aquí hi ha tot un terreny a córrer, que jo crec que està bé plantejar-ho, que és el dels intermediaris, les intermediacions, per exemple, la Marzucato, que és aquesta economista italiana que ara està treballant a Anglaterra, doncs ella parla de les missions, és a dir, de plantejar-se reptes i que durant un temps puguin haver-hi científics, grups de pressió, grups d'interessos, ciutadans, polítics, que puguin discutir i prendre decisions i tal, sobre coses que sabem que passaran i que tindran problemes. Per exemple, sabem que el canvi demogràfic plantejarà un gran repte des del punt de vista de l'estructura de cures, de què, no? I això ho sabem. O sigui, no, les dades...
No ens sorprendrà,
no,
això.
Sorprendrà. No. Però s'està fent alguna cosa o no? Perquè això, no, és evident que passarà. Sabem que hi ha problemes de salut mental, i sabem que hi ha un augment amb els suïcidis dels nois, sabem moltes coses que estan passant, i valdria la pena que aquest saber-ho no impliqués només fer articles científics, no? Sinó que hi hagués avenços i que poguéssim trobar espais en els quals aquesta discussió es pot plantejar. Per tant, no és un problema tant que tu em plantejaves, Manel, sí, és un problema de posar les culpes a algú. No es tracta de posar les culpes a algú, sinó d'aprendre que tenim possibilitats de fer les coses millor. Dintre del caos en el que estem, eh?
Sí.
Jo a vegades penso, tinc una filla de 9 anys i penso que aprengui ben bé com es planten les patates, no? I...
Aquesta és una altra de les coses que he après avui, també, que és que hauríem de donar molta importància a les coses que passen a prop. Perquè dintre del caos i del marasme que hi ha, el que passa a prop és molt important. Perquè és el que té a veure amb la vida del que fem dia a dia, no? I aquí sí que tots som responsables una mica, no? De tractar bé la gent. És a dir, aquella persona típica que hi ha un veí que fa molt soroll perquè ha posat la música alta, que truca a la Guàrdia Urbana perquè li vagi dir al veí que baixi la música, doncs no és segurament el millor exemple del que hauria de passar, no? Si poguéssim anar a comprar més al colmado de la cantonada o al mercat i, no, i preguntéssim a la veïna si necessita alguna cosa, això ens ajudaria també a millorar aquesta proximitat i no cal tampoc imaginar que no només ens caigui un dron, sinó que també aquestes coses també són importants. No?
Estem conversant amb Joan Subirats, podríem estar-hi hores i hores, però hi ha un problema, i és que se'ns acaba el dia i sempre l'acabem de la mateixa manera, que és posant-nos una última cançó. Els dilluns l'estrenem, la d'aquesta setmana fa així.
El silenci de fons, només sé del cert que t'estimo. Seu amb mi a veure els llamps i els trons. Són com un poema d'amor, com nosaltres imagino. Amb tot allò que explota en el cor. De vegades sembla tan estrany, ets la clau que obre el meu pany. De vegades no em crec com rima tot, per exemple, tu i jo.
És la cançó, per exemple, Tu i jo, de Xerí Maraster. Divendres ens va presentar aquí el seu disc i aquesta setmana ens acompanyarà fins al final del dia. I ens servirà de coixí, Agnès, per cedir l'última paraula.
Doncs, com dius, l'última paraula la tindrà Joan Subirats, catedràtic en Ciència Política i exministre d'Universitats. que davant del desencís i tantes preguntes que ens fem sobre la intel·ligència artificial i el futur, no diu que no ensenyem els nostres fills a plantar patates. Gràcies a Joan Subirats per acompanyar-nos. I res, el micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
Doncs seguint una mica amb el que dèiem, no? Jo esperaria que la ciència una mica ben arrelada socialment ens ajudi a recuperar un futur d'esperança i que aquesta esperança també la puguem construir amb els que tenim més a la vora, no? I amb aquells que als 9 anys plantin patates.
De vegades sembla tan estrany, de vegades som uns animals, de vegades és tan evident, de vegades ho emporta el vent. De vegades som uns ballarins i ens calem foc per llentins, de vegades no em crec com rimador, per exemple tu i jo, l'univers sencer. Poema del fons, només sé del cert que t'estimo.